El Directament Jove d'aquesta setmana parlarem de ciència, de tecnologia i de joves, perquè ens visiten el Gerard Ferret i l'Alba Cartró, de l'associació juvenil La Llar de la Recerca, que té la seu social a la nau de Vilafranca. Benvinguts a Ràdio Vilafranca, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Hem parlat en altres ocasions amb vosaltres, però recordeu-nos qui sou exactament, La Llar de la Recerca i quina mena d'activitats acostumeu a fer.
Bé, doncs, a la Llar de la Recerca som una associació juvenil i ens dediquem a la divulgació científica principalment. Llavors, la nostra activitat quotidiana, diguéssim, la duem a terme els dijous a l'Espai Jove a la Nau i allà mentorem diversos projectes de joves, no? Poden ser projectes escolars, projectes que fan pel seu compte perquè els interessen, o també treballem molt amb treballs de recerca, els alumnes de batxillerat. Llavors, aquest coincideix molt amb un dels nostres objectius principals, que és la divulgació de la ciència als joves. Però, a més, també tenim a fomentar... Ui.
Són tres pilars, no?
Exacte. Sí. Tenim el que deia l'Alba, el mentorar els i les joves amb curiositats i ganes d'explotar-les, que ho vehiculem a través d'aquesta activitat que té lloc cada dijous a l'Espai Jove a la Nau. Després, com que el que deia ella, no? També el nostre objectiu principal al final és apropar la ciència i la tecnologia a tots els nois i noies que hi estiguin interessats, doncs ens fixem a aquest propòsit de fomentar la recerca, la creativitat i la divulgació juvenils. I el tercer, que és en clau de territori, és apropar el coneixement al Penedès i descentralitzar-lo de les grans ciutats. I per aquest motiu, no, especialment per aquests dos últims, creiem que encaixa molt bé la proposta que venim avui a comentar, que és el Recercàrium.
Ara hi entrem, en el Recercàrium, perquè has dit moltes coses.
Sí.
I sí que sé que en l'àmbit acadèmic i de l'emprenedoria es fa servir molt el terme de mentor, de mentorar, però potser els oients d'aquesta hora no estan molt familiaritzats. Quan dieu que mentoreu joves amb inquietud, què vol dir exactament?
Vale, doncs no volem que es confongui mai el tema de mentorar amb et fem el treball, no? Sobretot amb els treballs de recerca, perquè no és el mateix. Nosaltres, el nostre objectiu és, a qui tingui ganes de fer coses, de fer projectes xulos, però no sàpiga per on encaminar-se, no? Doncs nosaltres, que potser els nostres mentors poden dir, mira, podries anar per aquí, podries fer això, no? A més, depèn de quins temes. Sí que és veritat que a internet hi ha moltíssima informació, però començar, no?, tenir com la base, costa, si tens la base a partir de tota la informació que tens a internet. Per tant, nosaltres podríem, doncs, guiar una mica sobre els fonaments més teòrics, per exemple, o donar idees sobre experiments pràctics que pots fer, ajudar a aconseguir material, ajudar-te a posar-te en contacte amb altres experts...
Exacte. En definitiva, es tracta d'un espai segur on materialitzar aquests projectes d'ampliació, perquè el que tenen en comú tots els nostres socis i sòcies al final és que és un perfil de jove que està especialment motivat per la ciència i la tecnologia i que, per tant, vol fer un pas més, vol anar una mica més enllà. I el que deia l'Alba, no?, amb totes aquestes suports, tant material, logístic, en la mesura del possible econòmic, però sobretot de nivell de coneixements i assessorament tècnic, doncs aconseguir que esdevinguin una realitat i que siguin possibles.
Bueno, de fet, una cosa que ens hem deixat és que nosaltres aportem també els recursos per fer aquests experiments. És a dir, ara tenim un parell de microscopis, una lupa binocular...
Una lupa binocular?
Sí, és,
carai,
és com una espècie de microscopi, però sí? Pots veure les coses com en tres dimensions. Bueno, són aparells diversos. A més, ara hem comprat també una màquina PCR i d'electroforesi que serveixen per fer molts experiments.
Que això els oients, segurament, arran de tota la pandèmia, els hi sona el concepte, sí, de màquina PCR, perquè es feia servir molt, però més enllà de saber si tens Covid o no tens Covid, té moltes altres aplicacions a la ciència, i nosaltres, doncs, ho volíem abordar també des d'un punt de vista així més introductori. I jo crec que és un bon moment també per remarcar que al venir a la nostra associació i no només poder fer ús de tots aquests recursos, sinó quedar protegit també a través de les diferents assegurances que tenim vigents, és possible pagant només una quota de 5 euros anuals per fer una mica de vinculació.
5 euros a l'any?
5 euros a l'any.
Sí. És ridícul, està molt bé,
Sí, és molt...
però que no es cap impediment.
Exacte, perquè justament des del principi teníem molt clar que ha de ser una iniciativa oberta a tothom que justament tingui el que dèiem abans, no?, aquest plus de motivació, aquestes ganes d'anar una mica més enllà, i que la feina nostra com a entitat és buscar els recursos econòmics per poder-nos proveir de tots els estris que al final ens fan falta, no? Llavors aquí darrere hi ha una feina, doncs, de buscar patrocinis en el sector privat, de fomentar les donacions particulars i després també de buscar subvencions públiques i privades i arribar a altres fórmules d'acord amb altres organismes com les universitats per exemple, donar sortida al material en desús.
I costa aquesta tasca, no tan científica, no tant d'emprenedoria.
I tant. I tant, i tant. O sigui, a part de feixuga, costa molt que cristal·litzi, no? Perquè al final, quan fas un experiment, més o menys pots calcular els tempos i els terminis i acabes veient una cosa palpable en un termini relativament curt de temps, o un prototip, en el cas dels projectes més tecnològics. Però, sí, tant, moltes vegades, quan truquem aquestes portes, moltes directament no hi ha resposta o no hi ha resposta la primera vegada. Llavors hi ha una feina d'anar insistint, anar insistint. I en alguns casos, per exemple, amb els programes de mentoria que oferim ara mateix en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, que vol dir que si ets estudiant d'una d'aquestes dues facultats i vens a fer aquesta tasca de acompanyament, assessorament, que abans es referia a l'Alba, se't poden reconèixer uns crèdits d'extensió universitària, o sigui que se t'incorporarà al teu expedient acadèmic.
Aquest peix l'havies d'haver venut abans, Això és interessant.
Però ha sortit ara que dèiem que hi ha aquesta dificultat.
A base de trucar portes i insistir.
Però bé, en qualsevol cas ens volem centrar, això són més temes interns de portes endins, que també està bé, no?, que se sàpiga, però l'important, el que volem transmetre, és aquestes ganes que tenim de fer ciència i tecnologia i de divulgar-ho.
Per suposat que el Gerard, jo i altres membres de la Junta hem après moltíssim també d'aquests temes que dèiem, no?
Heu fet un màster, segurament.
I tant, i tant. Exacte, segurament. I això concorda molt amb la imatge que volem donar nosaltres d'un científic que diem 360 graus. És aquell científic que no només sap de la seva especialització, sinó que té una visió una mica àmplia de tots els altres àmbits, no? Temes socials, més o menys una mica de cultura, no? És a dir, no volem fer genis de laboratori, rates de laboratori que saben només d'una cosa. I per això, doncs, això, bueno, la gestió de l'associació ens ha donat a nosaltres, bueno, un aprenentatge brutal, també.
I tant. I després tots els tallers que fem també ens... i les, bueno, per exemple, també ens van convidar a fer una ponència a l'últim Catalunya Summit. Tot això ens serveix no només per divulgar la ciència i la tecnologia, sinó també per reforçar el nostre missatge comunicatiu com a entitat i, evidentment, per donar-nos a conèixer. I tot això en aquesta clau que deia l'Alba de científic 360, transversalitat i intentar ser el més complet possible des de tots els punts de vista.
Exacte. Aquesta mentoria que ens heu estat explicant, teniu més alumnes als quals acompanyeu de batxillerat o d'universitat?
Més aviat, o sigui, el perfil universitari és qui exerceix normalment. O sigui, en el perfil universitari el que està bé i també volem posar en valor és que com que representa que ja tens tu el bagatge suficient per poder tirar endavant el teu projecte de manera autònoma, pots venir-ho a fer a la llar, i tant que sí. Però el que sí que es demana a canvi és que aquest perfil universitari s'encarregui d'acompanyar gent d'ESO o de batxillerat.
Sí, i entre ESO i batxillerat tenim fa no fa la meitat, no? Fa no fa són iguals. Els de batxillerat venen a fer el treball de recerca, i els d'ESO normalment són perquè ells mateixos estan doncs, interessats en ja sigui Exacte. Termes més de biologia laboratori o d'electrònica, robòtica, i venen pel seu compte, diguéssim.
Avui ens acompanyeu per presentar-nos un nou projecte que és el Recercarium. En què consisteix?
Doncs el Recercarium, que l'hem definit com la Jornada Jove d'Innovació del Penedès, pretén ser justament el punt de trobada de tots els joves, no només amb inquietuds científiques i tecnològiques, sinó també amb algun projecte o alguna idea de projecte, i vol ser aquest punt de trobada on es puguin presentar de manera simultània i no només que entre ells vegin què han fet els seus companys de no ben bé de promoció, perquè està obert tant les inscripcions des de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat o cicles formatius de grau superior, sinó també de que Vilafranca i el Penedès vegin tots aquests joves inquiets que tenim amb ganes de tirar endavant els seus projectes i que sigui un altaveu doncs això del talent al final que tenim aquí al territori.
El que és interessant o diferent del que comentàvem fins ara és que no només us fixareu o premiareu aquesta idea, aquest projecte innovador, diferent, sinó també com es comunica.
Exacte.
Com s'expressa, com es divulga, no?
Exacte. En el món de la ciència és molt, però molt important la comunicació i saber això, saber expressar-te, no? Saber explicar bé el teu projecte. És a dir, tu pots tenir un projecte molt potent, però al cap i a la fi, si no el saps transmetre i no arriba a la població, al teu públic, clar, en totes les fires, tots els congressos que hi ha dels científics no arribarà, no? Per tant, és una cosa que volem introduir ja des dels joves, no? De dir, em sembla molt bé que tinguis un projecte tan potent, però l'hauràs de saber explicar, també.
Amb una idea, un projecte brillant, no n'hi ha prou.
Exacte.
Exacte.
Sí, sí.
I el que volem posar en valor és que un dels dos premis que oferim és la participació assegurada a l'Expo Recerca Jove, que és una prestigiosa fira de recerca internacional que aquest any doncs, celebra la seva 26a edició. I és una manera de no oferir un premi en metàl·lic, sinó justament en la línia de la nostra entitat, seguint la nostra filosofia de premiar aquest pas més enllà o una mica més, doncs obrir les portes a un certamen que es fa a Barcelona i que té molta demanda i que moltes vegades, doncs, al final, per temes de població, hi ha una sobrerepresentació d'alumnes de l'àrea metropolitana de Barcelona i no tants d'altres...
De comarques.
De comarques.
Tot el que queda més enllà,
exacte,
no?
Exacte, tot el que va més enllà. Doncs és una manera del guanyador que tingui la possibilitat segur de poder participar en aquest espai i, òbviament, optar als premis que s'ofereixen des de l'Expo Recerca, que la veritat és que són molt llaminers i que compten també amb la col·laboració d'alguns dels organismes de recerca més prestigiosos, no només d'aquí, sinó d'Europa.
Per tant, com a la llar de la recerca teniu garantida una plaça...
Exacte.
Que donareu al vostre guanyador.
Exacte.
Exacte. De normal, si no, també es poden presentar, òbviament, però hauran de passar primer un procés de selecció, que seria com semblant al que farem nosaltres, però ells avaluen només un vídeo que s'ha d'enviar, i si són seleccionats també han de pagar 60 euros, que en aquest cas cobrirem nosaltres. Per tant, és com una via directa a l'Expo Recerca.
Sí, sí.
Sí, perquè el procés de selecció, clar, ells al final el que busquen... Són treballs o propostes de qualitat i, per tant, el procés de selecció acaba sent dur perquè la demanda és elevada i, en el nostre cas, no diem que no ho sigui, òbviament, però sí que el que dèiem ara, no?, és una finestra d'oportunitat per la gent que és d'aquí del Penedès de corregir una mica aquest desequilibri territorial perquè... no diem que sigui... És això que se'n diu discriminació positiva, no?, i vaja, creiem que és una molt bona manera al final també, doncs, tant per l'organització de l'Expo Recerca de tenir més participació de projectes d'arreu del territori i per nosaltres, doncs, evidentment el guanyador l'acompanyarem després en el procés fins al dia de l'Expo Recerca, doncs, donant-li consells de com millorar-ho, acompanyant-lo en el que li faci falta, etc, etc. I també tenim un premi dirigit pels alumnes d'ESO.
Sí, que... sí, sí. Pels alumnes d'ESO que també s'hi poden presentar, podran accedir també a una beca per a seguir desenvolupant el seu projecte dins del marc de la llar, no? I, per exemple, potser doncs, presentar-se ells mateixos a l'Expo Recerca o això ja ho aniríem veient. Però, en definitiva, és això, és de dir, volem seguir donant pas més enllà al nostre projecte, no? Veniu a fer-ho amb nosaltres i us oferim els recursos i el material que necessiteu.
Clar, perdó, amb això no volem dir que els projectes d'ESO no puguin optar al premi absolut de l'Expo Recerca, que això potser a vegades genera una mica de confusió, sinó tots els que s'hi presentin poden optar a l'Expo Recerca, però sí que, a més, com que els projectes d'ESO tenen la possibilitat de tenir més recorregut i més continuïtat, oferim aquesta beca que comentava l'Alba.
Sí.
Els interessats a participar al Recercàrium, quins requisits mínims han de complir? De quina forma han de... trametre aquest projecte?
Sí, els requisits és ser estudiant en qualsevol centre del Penedès, de l'ESO o de batxillerat, no? Això és bàsicament els requisits.
Sí, o llavors, de cicle formatiu de grau superior.
És veritat,
també.
Que sempre ens el deixem. I llavors es poden presentar individualment o en grups reduïts de 4 persones. Llavors el que han de fer és s'hauran de gravar un vídeo d'un minut i mig explicant el projecte sense talls ni edicions, perquè aquest és també el requisit de l'Expo Recerca i el que busquen és com t'expresses tu, no?
Ja estan treballant aquesta comunicació, no?
Exacte, exacte. Llavors aquest vídeo l'hauran d'adjuntar en un formulari que trobaran a la nostra web, que és llardelarecerca.org. Sí, doncs és omplir aquest formulari, adjuntar el vídeo i a partir d'aquí entren. Si hem parlat que si ens veiem amb molts concursants haurem de potser fer una petita preselecció, però tot això depèn dels participants.
Fins quan hi ha temps?
Sí, es poden presentar, o sigui, es pot omplir el formulari fins al 5 de desembre d'aquest any.
Just abans del pont de la Puríssima.
Exacte.
Exacte. De fet, sí, sí. Entre nosaltres està pensada aquesta data per temes d'organització interna per poder aprofitar en part el pont de la Puríssima per començar a fer aquesta selecció de projectes i, evidentment, per complir amb els terminis que marca l'Expo Recerca per les seves fases territorials, també.
Exacte, sí, sí.
I hi hauria un dia que se celebraria d'alguna manera el Recercàrium, que els aplegaríeu a tots?
Sí, la data exacta està per confirmar, però un cap de setmana de la primera quinzena de febrer, més o menys, se celebrarà el concurs com a tal.
Exacte, la fase final.
Exacte. Llavors, els projectes que hagin estat preseleccionats, si és que hi ha hagut aquesta preselecció, vindran a fer una presentació del seu projecte d'uns 5 minuts, 5-10 minuts com a molt. De banda, per una part, hi haurà un jurat compost per membres de la llar, un membre de l'Expo Recerca i algun expert. I per altra banda, també hi haurà els altres companys de torn, diguéssim, que també escoltaran les presentacions dels altres, cosa que creiem que està bé perquè és millor acostumar-se a un públic una mica més ampli que no quatre
amable.
Jutges. Exacte. I així també els companys poden veure el que ha fet l'altra gent.
Doncs només em queda demanar-vos que aprofiteu els micros per animar aquests joves d'ESO, de batxillerat o de cicles de grau superior a participar.
Doncs això, que us convidem per descomptat a participar. Creiem que és una molt bona oportunitat perquè el vostre projecte estigui reconegut no només a nivell del Penedès, sinó potser també a nivell de tot Catalunya i qui sap si també a escala europea i internacional. I que esperem, doncs, això, comptar amb la vostra participació i rebre els vostres vídeos i també veure'ns la primera quinzena de febrer per la fase final.
I tant. A més, ja només la participació a l'Expo Recerca és un gran aprenentatge també perquè és una fira bastant professional. I, a més, pels alumnes d'ESO també faran tallers d'això que dèiem de comunicació i tal. I allà també coneixes a moltíssima gent amb els mateixos interessos que tu. Vull dir que és una bona...
Obre portes.
I no només gent de la teva edat, sinó que també, com que molts dels premis venen patrocinats per empreses o altres organismes, doncs hi ha la possibilitat de que et donin la possibilitat de continuar desenvolupant-lo des d'un punt de vista, diguem-li, més professional o, com a mínim, amb més recursos. I això també és una gran oportunitat.
Alba i Gerard, moltes gràcies per la tasca que feu amb la Llar de la Recerca i segur que serà un exitàs aquest Recercàrium. En seguim parlant.
Esperem.
Fins aviat.
Gràcies per haver-nos convidat.
Moltes gràcies, doncs.